Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Bona nit, senyores i senyors. Benvinguts a l'art de la reflexió. Com ha passat la setmana? Com estan avui? Com es disposen a rebre la informació que els seguirem donant? Si són pares o si són fills interessats, els agradarà escoltar el que l'Emili Tena avui ens prepararà. L'Emili és coach, sobretot en l'àmbit més laboral, però també es dedica a l'àmbit personal i, per tant, té una certa experiència en la relació de pares i fills. Per això, aquests últims programes els estem dedicant a entendre com ens hem de posicionar respecte dels nostres fills i com els hem d'ajudar. Avui és un dia molt especial. La veritat és que avui amb l'Àlex Alsina, que està a les vies de so aquí a Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, des d'on produïm aquest programa per tota la cadena, i jo mateixa, la Cristina Ordunyà, estem a punt de fer un canvi. I els convidem a tots vostès que s'incorporin a aquest canvi. És el canvi d'estació, per suposat, però també és el canvi de cicle que esdevé de tancar la part més invernal per començar la maduresa, l'estiu profund, intens, que ara comença. S'apunten? Venen? Diu la mitologia que aquesta nit de Sant Joan és una nit molt especial perquè es produeixen canvis. No sé ben bé si és la nit de Sant Joan perquè és dia 23 o és la nit del 21 perquè és quan canvia el solstici realment a nivell astronòmic i energètic, però la veritat és que és igual. Aquests canvis no superen en un moment puntual, sinó que, tot i que es magnifiquen en alguns moments, es van recrear al llarg d'uns quants dies, bastantes hores. Jo els vull fer una pregunta, avui els volem fer una pregunta. Què els agradaria, què t'agradaria, què li agradaria a vostè, què ens agradaria canviar a la nostra vida o en el nostre món? És possible canviar alguna cosa? Molt probablement sí. Tot i que el més pràctic no és optar pels grans canvis, sinó pensar alguna cosa petita, definida, simple. Bé, anem a fer un exercici junts, si els sembla, perquè avui és un dia molt especial. I farem una intenció amb aquest procés de canvi. una intenció, fins i tot podem agafar un paper, si el teniu a l'abast, si ens esteu escoltant des del cotxe, només amb la construcció mental ja n'hi haurà prou. Construïm, decretem alguna cosa que volem que entri a la nostra vida. Jo vaig a fer aquest decret. Trio l'amor a la meva vida. Simple, definit, curt. Podeu afegir-me, afegir-vos a la meva intenció o podeu construir la vostra. No diré quina és la intenció de l'Àlex, que se la guarda, ni tampoc la de l'Emili. Però ara agafarem aquesta intenció i la integrarem amb tres moviments. Sentim-nos arrelats a la terra a través dels peus. Col·loquem els peus bé a la terra, anclant-nos. I sobretot, torno a repetir, si no esteu conduint, estaria bé que aixequéssiu les mans obertes sobre el cap, estirant-te, estirant-nos i tractant d'arribar al cel al temps que expressem la nostra intenció en silenci o en veu alta. Com que ho sabeu molt clarament, si no ho podeu fer físicament, poseu-hi la intenció i feu. I dieu això: estic agraït i obert a rebre saviesa i proporcionar-se-la a d'altres. I ara ha arribat l'hora de posar les mans enfront del cor, en posició d'oració, recordant que tenim que honorar aquest cos i aquest físic i aquesta espiritualitat que ens condueix a Déu, en nosaltres i en tot el que existeix. I podem dedicar aquesta pregària corporal al canvi positiu que volem que superi en el món i en nosaltres. I ara podem ajupir-nos un moment, tocar el terra amb les palmes, amb els palmells de les mans, i fent aquest gest, plantem la llavor de la meva intenció, declarant que farem tot el que sigui necessari per aconseguir-ho. És el moment d'alinear-nos, de connectar la respiració, les idees, els sentiments i el cos. D'escoltar com creix la nostra intenció a dins nostra i, sobretot, al nostre entorn. Stood in the rain. You're always crazy like that.
Té una miqueta menys de fortalesa, però ho supleix tenint un cor valent. Va néixer amb mala estrella i és un poc diferent. És un ninet alegre que creu que pot volar, tocar la lluna, besar la mà.
Avui parlem dels infants i de la capacitat de crear en ells una pròpia percepció òptima, no? Per això hem convidat de nou el nostre company i amic, Emili Tena. Li donem pas immediatament. Sentir-se estrella, ser campió. Però ells no podran mai tocar la lluna. Ells no sabran com tu el que és volar. Donem la benvinguda al company, a l'amic Emili Tena. Molt bona nit, Emili.
Bona nit, Cristina. Bona nit, oients.
Tornem a parlar una mica dels infants i d'aquests recursos que tenim, no?, per ajudar-los i ajudar-nos a tenir més bona relació. La setmana passada ens feies una promesa, Emili.
Sí.
Quina era?
Com ajudar els nostres fills a millorar la seva autoestima.
Crec que aquesta és una peça clau, no? Perquè si ens estimem nosaltres mateixos suficientment, sempre podem tenir molta més seguretat, molta més calma interior i podem enfrontar-nos a les realitats que ens envolten amb més possibilitats d'èxit, no?
Sí. No, i a part, això ho explicaré perquè moltes de les eines que s'utilitzen amb els nens també són aplicables a...
Els adults, no? Deies fa uns dies.
Sí.
Efectivament.
Per exemple, el tema dels mandales o collage, vale? S'utilitzen tant pels nens com pel món adult, pel món empresarial.
Sí. Com ho fem? Agafem el nostre fill i els diem que són les millors persones, que els estimem molt, i només pel fet que nosaltres els estimem ja puja la seva autoestima, o és més complex que tot això?
Una part ve per aquí. L'altra part seria mirar quin és el discurs que té el nen sobre si mateix, val? És a dir, com es veu ell mateix. Tu pots retroalimentar positivament en el teu fill, però que ell es vegi de forma negativa. Llavors, hem de mirar una miqueta quin és el discurs, quin és aquest diàleg interior que té aquell nen sobre si mateix, com es veu ell mateix, vale? Per veure si realment té confiança en si mateix o té autoestima en si mateix o no. Vale? Llavors, per exemple, hi ha determinades coses, determinats detalls que poden connotar que un nen tingui confiança en si mateix. Per exemple, si actua de forma adequada, si assumeix responsabilitats, si un nen petit ja assumeix responsabilitats de bon principi, és un símptoma de que és una persona que té força autoestima en si mateix. Si és una persona que, de per si, tot i que no li hagin ensenyat, sap gestionar les seves emocions. Si sap afrontar nous reptes, vale? Si els soluciona de forma eficaç o els afronta de forma eficaç, independentment de si després aquell repte acabi bé o malament, però si l'actitud que té, si els afronta amb determinat valentia, estaríem parlant d'un nen que té una valoració molt positiva de si mateix. Per la contra, tenim altres determinats comportaments que connotarien que aquell nen té, pues, allò, un dèficit de confiança en si mateix o d'autoestima.
Quins són aquests?
Per exemple, si observem que un nen, i això és bastant generalitzat, culpabilitza a la resta dels nens, a la resta de la família, a un altre membre, a una altra cosa, si veiem que és un nen que constantment està culpabilitzant a terceres persones, si veiem que és un nen que li proposes fer coses noves i no les assumeix, reptes nous, per exemple, en plan, vols provar aquest nou gronxador, i és un nou gronxador que potser és una miqueta més alt, vale? Si observem aquesta, diguem, excessiva prudència, podríem...
No té gaire capacitat d'autogestió, sí, de la seva, sí, part més, sí, òptima.
I a part, també hi ha una prova o un indici bastant important, que això en els nens és bastant més visual que no pas en el món adult, és si el nen menysprea les seves pròpies habilitats per afrontar. Quan un nen et diu és que no seré capaç, és que no tinc...
És que no puc,
vale? Que ells ho verbalitzen de forma bastant natural, cosa que per adulta no succeeix, vale? També estaríem parlant d'una persona o d'un nen que...
Però no hi ha un nen, igual que no hi ha un adult, que sigui 100% faltat d'autoestima, sinó que normalment les persones, el que ens passa és que confiem molt en nosaltres mateixos en alguns aspectes i en d'altres anem molt coixos. Per tant, no seria també positiu ajudar-los a veure les parts bones, els dons que tenen, ajudar-los a confiar més en aquests dons per després anar al que els hi falta més i buscar eines?
Sí, efectivament. És a dir, el que dius tu és correcte. És a dir, un nen té autoestima sobretot perquè se sent estimat pels pares. però no exclusivament. Sí que és el factor principal, fonamental, però no és condició, és condició necessària, però no suficient. Aquí entraríem en un joc matemàtic, és condició necessària, però no suficient sentir-se estimat. Llavors, sí que és cert que aquesta retroalimentació positiva, elogiar en el teu fill és una eina que hem d'utilitzar els pares per potenciar l'autoestima dels teus fills, elogiar-lo per qualsevol cosa i explicar-li les conseqüències d'aquest elogi. És a dir, per exemple, si un fill t'ha ajudat sense que tu li hagis demanat a recollir la taula, donar-li les gràcies, però, a part, i és una de les coses que el món adult observo que comet l'error, és quedar-se en l'elogi simplement. Pura, moltes gràcies, m'ha ajudat, sinó que jo incito a que el pare vagi un pas més enllà i expliqui les avantatges que ha tingut per ell que el seu fill l'hagi ajudat.
I és quines a dir, serien en
és
aquest
a dir,
cas?
En aquest cas, per exemple...
Serien les òbvies, les més òbvies?
Sí, m'has ajudat a recollir la taula, amb la qual ara disposo de més temps per jugar amb tu. Vale? Explicar-li les conseqüències positives. O mira, hem acabat abans de recollir la taula, amb la qual ara podrem anar al parc a jugar. O tindrem més temps per fer deures. O qualsevol altra circumstància.
L'hem d'implicar, el nen, no?
Sí.
També?
No quedar-se simplement amb l'elogi. Moltes gràcies, m'has ajudat. No, però explicar-li el per què.
Bon nen, no?
Bon nen. Sí, bon nen, però el per què. Quines conseqüències ha tingut això per l'estructura familiar, o pel pare, o per la mare, o pel seu germà.
O per ell mateix.
No? Vale? Llavors, no quedar-se només amb l'elogi, sinó explicar també els punts... els beneficis que ha tingut això.
Molt bé. També hi ha altres qüestions, no?, a tenir en compte a l'hora de l'autoestima, perquè un infant que té una autoestima més alta també té menys conflictes amb els companys, no?
Sí, exacte. I una cosa que passa, i en el món adult també passa, és que tant a una persona adulta com a un nen petit, si li fem escriure una llista de totes les seves potencialitats, el concepte d'autoestima queda bastant, diguem, agafes perspectiva. I això és en el món laboral amb el que jo treballo habitualment, això passa sovint. És a dir, tenim un concepte tan negatiu de nosaltres mateixos que el tenim tan assumit que fent un simple exercici de... Escolta, mira, posa'm aquí 10, 15 o 20 línies, 20 coses que tu saps fer millor que la resta del món, vale? Tu fas aquest petit exercici amb aquella persona adulta i després d'aquell petit exercici, ostres, la seva percepció sobre si mateix canvia, no radicalment, però sí que canvia, diu, ostres, pues... Igual va siendo hora de que me comience a valorar. Veo que soy bueno en determinades coses. Això, portar-ho al món infantil, també funciona molt bé. És a dir, a un nen que observem que pot tenir l'autoestima baixa és fer-li una llista, ¿vale?, de tot el que fa bé, de tot el que creus que podries fer millor. Paral·lelament posar una altra columna és, bueno, allò que creus que podries fer millor perquè no ho has fet, vale? Que és el que et faltaria per millorar-lo o perquè et sortís bé, vale? És fer tot un seguit de coses que et funcionen, que se't donen bé. Perquè, malauradament, som persones que acostumem a pensar de forma negatiu i sempre pensem en les nostres debilitats i no pensem mai en les nostres fortaleses. Llavors, són petits exercicis que semblen molt tontos però que tenen la seva fortalesa. És a dir, si això ho vas repetint contínuament, fent un diari d'aquestes fortaleses, és a dir, que no es quedi com un simple exercici d'un dia, sinó que potser fer-ho un cop a la setmana, fer aquest llistat de totes les seves fortaleses, vale? I no només... I aquí una aclaració als pares, que expliquin les seves fortaleses i, a part, que expliquin una acció que reflecteixi aquesta fortalesa. És a dir, un nen que potser es vol millorar la seva autoestima i diu, no, bueno, i és que el meu punt és que sóc graciós, ¿vale? Però aquest, quan et digui que és graciós, que, a part, apunti dos o tres situacions que hagin passat que reflecteixin aquesta, això que ell considera que és un punt fort per ell, que és la seva, que és graciós. ¿Vale?
Reprenc una mica el que et preguntava abans. Un nen que té més consciència de si mateix i que està sent, se sent més estimat, és un nen menys conflictiu en la relació amb els altres?
Sí, efectivament. És a dir, com està bé amb si mateix, no necessita... Dit d'una altra forma, els nens que acostumen a ser conflictius generalment són nens que no tenen prou autoestima en si mateix, i el que fem en el món adult també passa en el món infantil. Estem fent projeccions, projeixant el nostre malestar, vale, la nostra poca autoestima, cap a la persona que tenim al davant, cap al nen que tenim al davant. Llavors, efectivament, una un nen que té cert grau d'autoestima elevat, vale, com està bé amb si mateix, no necessita de la conflictivitat amb els seus amics, vale, amb les seves amistats,
per demostrar el seu poder, no?
El seu poder, sí.
Ja ens anem quedant coixets de temps, com sempre, Emili. Sí que m'agradaria fer una reflexió conjunta de tu i jo. Els nens que són cultivats o que som cultivats en les nostres, en els nostres dons, en l'observació de les coses bones que podem fer, som nens que després, quan en som adults, ens deixem pressionar menys, no?, per la pressió social, que ens implica molt sovint, com adults, un estrès molt fort. Aquest és el darrer programa, pràcticament, que fem. A mi m'agradaria demanar-te... creus que si estiméssim més a nosaltres mateixos i als altres les coses que fem, el que passa, sigui bo o dolent, seríem no només més feliços, sinó més resistents al conflicte que ve de fora?
Sí, efectivament, hi ha un concepte que és amor, que malauradament en la nostra societat no diria que queda una mancança, sinó que es podria potenciar molt més aquest concepte d'amor cap a... Primer, l'amor cap a un mateix, vale? Avui que estem parlant de l'autoestima, pues, l'amor a un mateix, i després l'amor cap a les persones que estem més a prop, i per últim, l'amor, pues, amb la societat. Llavors, sí que observem en el dia a dia, si un mira la televisió, llegeix els diaris, veu que moltes de les coses dolentes que passen en aquesta vida és passant perquè no hi ha suficient amor, i, ostres, si hi hagués una miqueta més d'amor, una miqueta més de comprensió, una miqueta més de tolerància i acceptació per part de les persones que tenim al nostre voltant, d'acceptar les opinions diferents de les persones que tenim al nostre voltant, molts dels conflictes que passen al dia a dia, pues, deixarien d'existir. O sigui,
Doncs gràcies, Emili, per ser amb nosaltres durant tota aquesta temporada a l'Art de la Reflexió. Com saben, l'Emili Tena és coach. El seu àmbit d'acció, sobretot, és el laboral, és el seu punt fort, no? Però també, com veuen, treballa en diversos àmbits, en el familiar, en el personal. La vida, què seria si no ens poguéssim acompanyar uns als altres, no? Seria una mica més trista, sens dubte, i menys interessant, perquè mirar-nos dintre, mirar qui som, com som, sempre és un repte, però també sempre és un guany. Gràcies per estar amb nosaltres.
És un repte que no tothom vol... Això ho hem parlat moltes vegades. No tothom vol mirar-se a si mateix.
Assumir, sí. Gràcies per acompanyar-nos en aquest camí de mirada cap a l'interior. Jo, de gran, també vull ser astronauta.
Sí, exacte.
No sé si tu ho vols ser encara, però jo crec que encara tinc esma per voler ser, per voler materialitzar els meus somnis. Espero que tu també, i que els nostres oients també.
Sí, mira, parlant, Mi hijo quiere ser astronauta és un llibre destinat als pares que volen millorar la vida dels seus fills, des de Naomi Richards, i parlar una miqueta del tema del coaching aplicat als pares. No tant als fills, sinó és una idea als pares perquè gestionin una miqueta la vida dels seus fills.
Doncs amb els somnis per davant, els desitgem que passin molt bon cap de setmana. Emili Tena ens ha acompanyat en aquest programa L'Art de la Reflexió des d'aquí, des de Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, al Pirineu, per tota la cadena Estel. A les vies de so ha estat el nostre company Àlex Alsina, els ha parlat en nom de l'equip tècnic i de producció del programa, Cristina Ordoña. Bona nit.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 7:45 del matí i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a les 11 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vespre quan l'estiu obria els ulls per aquells carrers on tu i jo ens hem fet grans, on vam aprendre a córrer damunt d'un pam de sorra, s'alçava una foguera per Sant Joan. Llavors un tros de fusta era un tresor i amb una taula vella ja érem rics. Pels carrers i les places anàvem de casa en casa per fer-ho cremar tot aquella nit de Sant Joan, de Sant Joan. Érem quatre trinxadaires, no en sabíem gaire de les llàgrimes que fan que volti el món. Anàvem entrant a la vida, mai una mentida no ens calia i res no ens robava el sol. Els anys m'han allunyat del meu carrer i s'han perdut aquells companys de joc. El bo i el que fa nosa, com si qualsevol cosa sembla que tot ho hagués cremat al foc de Sant Joan. De Sant Joan. I ara, aquesta vesprada, una altra vegada veig els nanos collint llenya pel carrer. Corren com jo abans corria, els crido i em miren com si fos un cuc estrany i passeger. Deu-me un tros de fusta per cremar o l'aprendré d'on pugui com ahir. Com si no n'hagués d'altre, jo he sigut com vosaltres, no vull sentir-me vell aquesta nit. Que un tros de fusta torni a ser un tresor, que amb una taula vella sigui ric. Pels carrers i les places aniré de casa en casa per fer-ho cremar tot aquesta nit de Sant Joan, de Sant Joan, de Sant Joan.